Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No calia, president. És que de bo que no calia. President, hi ha una pregunta, és per què ho ha fet? No he llegit el que diuen els diaris? A Madrid ja asseguren que és una indecència, que és patètic, que és insolidari, que no mereix vostè, president, el càrrec que representa. Diversos partits polítics ja han demanat a la Fiscalia que actuï per un delicte d'odi. Ens preguntem avui com pot fer el que ha fet. Qui l'assessora? Qui és la persona o les persones que estan al seu entorn i que li diuen que faci aquestes bestieses? De fet, ahir els telediarios privats i públics el criticaven, l'oposició reclamava fins i tot ja la seva dimissió, el PP i Ciutadans parlaven de xenofòbia política i encara surt vostè, president, i diu que Espanya vol arrasar amb tot. El president de la Generalitat no deixa entrar en un acte institucional un ministre del govern d'Espanya i envia Patricia Plaja a frenar-lo perquè no accedeixi a la llotja d'autoritats. President, per la independència no val tot. I sobretot el maltractament personal i encara pitjor, protocolari. Quin rubor, quina vergonya. Això Isabel Díaz Ayuso a Madrid no ho faria mai. Quins trets al peu, president. I a sobre anem dient que som diferents. No, no, al final serà diferents seran els altres. Quina barra. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Aquest dijous 4 de maig del 2023.
I avui tornarà a ser un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i alguns núvols baixos ara al matí a les comarques de Tarragona. Ara l'ambient és suau i al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, carreteres com la C32 o la C31 registren més cues ara per Sant Boi, Gavà o el Prat de Llobregat en sentit Barcelona, ja que s'opta per transport públic alternatiu o vehicle privat pels problemes a Rodalies.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Els Mossos d'Esquadra mantenen obert un ampli dispositiu policial per mirar de detenir els presumptes autors del tiroteig mortal que hi ha hagut aquesta nit a la plaça de les Palmeres de Salou, que és una zona turística allunyada del centre. L'atac contra dues persones ha deixat un mort i un ferit de gravetat, segons acaben d'informar els Mossos. Tot i que es creia que hi havia una segona persona morta, es veu que la van traslladar a l'hospital en estat molt greu. Abans de la mitjanit, la policia ha pogut detenir un dels integrants del presumpte grup, de la presumpta banda criminal, que anava en cotxe. La banda estaria formada per 3 o 4 persones, segons ha pogut saber RAC1. La policia investiga el cas com una revenja entre bandes rivals per un afer de drogues. Última hora amb el corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
Bon dia, doncs sí, tot i que en un primer moment totes les fonts confirmaven la mort de dues persones, com deia Jordi, confirmat que un dels dos homes tirotejats està viu en estat molt greu. Quan passaven uns minuts de 11:15 de la nit, ahir tres homes encaputxats van baixar del seu cotxe en un dels carrers tocat al Cap Salou i van obrir foc amb una arma llarga contra dos homes que hi havia a l'interior d'un altre vehicle. Després van poder fugir ràpidament amb el seu cotxe de matrícula francesa. S'investiga si hi havia un quart home esperant a la banda de criminals al volant del mateix cotxe. Els tres autors del tiroteig van poder arribar fins a l'AP7 en cotxe, però al veure's acorralats van sortir a l'àrea de servei del Mèdul a Tarragona. Un cop aquí van mirar de fugir a peu. Un d'ells va poder ser detingut, això està confirmat, però dues o tres persones estan des d'ahir a la mitjanit en cerca i captura. Fonts properes a la investigació han explicat a RAC1 que podria tractar-se d'una revenja entre bandes criminals rivals dedicades al tràfic de drogues. Dins del cotxe els Mossos van trobar una granada de mà, dues armes llargues i una altra de curta.
Gràcies, Esteve. Si hi ha més informació sobre el tema ens ho fas saber, però repetim la notícia. Passava, com comentava l'Esteve Giral, cap a 11:15 de la nit a Salou i, repeteixo, estem parlant de una banda, que almenys així ho investiga el cas, la policia ho està investigant com una revenja entre bandes rivals per un afer de drogues. Avui, en temps de tertúlia, amb la Neus Tomàs, amb en Josep Martí, amb en Vicent Sánchez, amb en Joan Julivert, saludarem l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, a qui preguntarem pel cas d'aquesta nena d'11 anys a qui va, recordem, van violar en grup al centre comercial Màgic. Ara hem sabut que la seva família, la família de la nena, de l'agredida, ja fa mesos que estudia canviar de ciutat. Fins i tot abans de les amenaces de mort que va rebre el germà per haver denunciat el cas. Fonts municipals expliquen que durant la primera trobada amb els serveis socials, els pares de la nena van apuntar que per passar pàgina necessitaven canviar d'aires. En canvi, els serveis socials no hi ha manera que treballin amb els 5 menors autors de l'agressió sexual. Però és que les famílies d'aquests nens, dels agressors, no hi posen tampoc de part seva. Benet Iñigo.
Des del desembre que va esclatar el cas, l'Ajuntament de Badalona ha tingut un contacte fluid, diuen, amb la família de la víctima. De fet, des del principi els van dir que volien traslladar-se. Així podrien començar de nou en un entorn on ningú sapigués què li ha passat a la nena o evitar passar pel lloc dels fets. Des de llavors, l'Ajuntament assegura que els ha ajudat a trobar una nova casa, serà al Baix Llobregat, i els serveis socials dels dos municipis ja estan en contacte. També ha gestionat el canvi d'escola de la nena i d'institut del seu germà. L'únic que seguirà igual és el tractament que fa la víctima a l'Hospital Germans Trias i Pujol perquè no hagi de canviar de professionals. Des de l'Ajuntament, en canvi, lamenten que és molt difícil treballar amb els agressors. 3 nois menors de 14 anys i 2 menors de 16. Des dels serveis socials ja hi han intentat treballar abans de l'agressió sexual perquè són fills de famílies vulnerables i havien protagonitzat altres incidents i molts d'aquests en horari escolar. Però els serveis socials diuen que sempre topen amb entrebancs amb els nois i amb els seus pares també, que han rebutjat assistir a reunions amb els treballadors socials.
Escoltem en el comentari que signa la periodista del diari El País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
T'apunyalaré perquè la teva mare i el teu pare pateixin per tu. O per mentides. Estàs mort, amic. El missatge el va rebre un dels germans de la menor violada a Badalona. Una mostra evident de l'entorn hostil que pateixen la víctima d'11 anys i tota la seva família i que els porta a abandonar el municipi. Mastegada la impotència continguda a la ràbia, ara només se'ls pot desitjar que faci la seva allà on vulguin, sense càrrecs de consciència ni sentiments de culpa. Que ells marxin en pau, però que l'angoixa truqui a la nostra porta. La realitat és crua i solitària quan són víctimes de la violència sexual. Una violència que, recordem, ha crescut un 65% en l'última dècada a Catalunya, sense que sapiguem ben bé per què. L'única resposta és que es denuncia més. I la solució, una allau de programes nous, unitats especialitzades i protocols que es superposen els uns als altres. Com qui pren l'antibiòtic abans del diagnòstic. Potser, ara que estem en campanya electoral, els polítics ens expliquen per què ens violen més. Per què hi ha tants menors implicats? I per què el sistema és incapaç de protegir-nos quan més falta ens fa?
Ara bé, per si no fos prou, atenció a aquest altre cas que ens ha deixat avui absolutament esparverats. La policia ha alliberat una noia a l'Hospitalet del Llobregat que estava segrestada per la parella. La mantenia tancada en clau en una habitació, la maltractava i n'abusava. Els agents la van poder localitzar gràcies a una denúncia anònima. L'ha enviat al presumpte agressor. La víctima té només 18 anys. Segons la investigació, la seva parella l'obligava a dormir a terra, lligada de mans i peus, i havia de demanar permís fins i tot per anar al lavabo. La maltractava de manera habitual i un cop fins i tot li va llançar alcohol a la cara i al coll per després calar-li foc amb un encenedor. Li havia pres el mòbil i també tenia amenaçada la família de la noia. Un cop alliberada, li va caldre assistència mèdica. I psicològica, espero, perquè és terrible. És terrible. Recordem que el jutge ha enviat de pet a presó el presumpte agressor. Si s'hi produeix un temps, ben fet que serà. 8 i 8 minuts. Aquest matí la Junta Electoral retirarà l'escó a Laura Borràs arran de la condemna judicial a la líder de Junts per Catalunya, segons va avançar ahir a la nit el diari ABC, i ha pogut confirmar RAC1. Els magistrats han desestimat el recurs de la presidenta suspesa del Parlament i l'apartaran com a diputada. Això després que el Tribunal Superior de Justícia condemnés Laura Borràs a 4 anys i mig de presó i a 13 anys d'inhabilitació per prevaricació. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la Junta Electoral tira pel dret i, tot i els recursos del Parlament i de la seva defensa, aparta a Borràs. Ho van decidir els membres de la Junta Electoral després de 3 hores de reunió. Li comunicaran avui mateix, un cop es faci pública la decisió i un cop els magistrats posin sobre el paper tots els arguments jurídics per arraconar a la presidenta suspesa del Parlament. De fet, la intenció inicial de la Junta Electoral era passar de puntetes aquesta nit i no descobrir encara la decisió. S'havien escudat en les desenes de recursos sobre altres temes que tenen sobre la taula i amb la importància de redactar-ne bé les resolucions. Doncs bé, tot i això, la decisió s'ha acabat sabent abans d'hora i el moviment d'avui es limitarà a ser un tràmit. D'aquesta manera, la Junta Electoral segueix el mateix patró que en Pau Juvillà i no s'espera que Laura Borràs tingui una sentència ferma per la condemna de prevaricació.
L'advocat Jordi Cabré, de l'equip de defensa de la Laura Borràs, es va assabentar de la decisió per la premsa i avançava aquesta nit al nou C de RAC1 que presentaran recurs.
Però que ens n'assabentem d'aquesta manera, ens estem acostumant i és molt patètic. Però només he de dir que ens ho temíem, que ens ho esperàvem, i que el més probable és que molt aviat s'interposi un recurs de cassació per vulneració de drets fonamentals.
Mentrestant, l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, creu que el Parlament acatarà la decisió de retirar l'acta de diputada a Borràs, ho deia ahir la nit al 324.
Home, no anticipo que passi res més que passar pel tubó, no?
Passar per l'adreçador.
Sí.
Per cert, que el Parlament ha tombat la proposta del PSC amb què Laura Borràs hauria perdut automàticament el càrrec. Els socialistes plantejaven que el ple de la cambra, per majoria absoluta, pogués destituir càrrecs de la mesa si així ho demanaven com a mínim dos partits polítics, encara que no estiguessin condemnats per cap delicte. Finalment, però, la proposta no ha tingut prou suports per tirar endavant, només hi han votat a favor, de fet, els PSC i els comuns. Escoltem ara el comentari que signa el cap de política del Nació Digital i col·laborador del món RAC1, Oriol Marc.
Abans de començar, un aclariment. Tothom sabia que el periple de Laura Borràs com a presidenta del Parlament tenia molts números d'acabar d'aquesta manera. La suspensió del mes de juliol, el judici i la condemna per corrupció situaven un marc del qual, veient com havia actuat fins ara la Junta Electoral, era molt difícil escapar-se'n. Ara bé, és més important què passa a partir d'ara que no pas què ha passat per arribar fins aquí. S'obren dues derivades bàsiques. La primera, si el relleu es farà abans o després de les municipals. Tindran Esquerra i el PSC ganes de propiciar amb urgència una nova presidència? S'esperaran una mica per veure si la sang arriba al riu dins de Junts? Aquesta pregunta entronca amb la segona derivada rellevant, que és què passarà dins del partit de Borràs. Amb Aurora Madaula, de la seva guàrdia pretoriana i autodescartada, qui pot assumir el timó del Parlament? Anna R, que de moment no es postula, o Marta Madrenes? Tot i això, ja és molt suposar que la presidència continuï al 100% en mans de Junts, perquè la majoria independentista està trencada. I res fa pensar que, abans d'unes eleccions, els exsocis ens vulguin estalviar un nou sainet.
A tot això, Brussel·les proposa de pujar les penes per malversació per equiparar els càstigs per tots els delictes relacionats amb la corrupció. Això suposaria tornar a fer canvis al Codi Penal i fer enfilar aquestes penes. El nou text de la directiva sobre corrupció preveu una pena màxima d'almenys 5 anys i a l'Estat en són 4 després de l'última reforma de la llei feta pel govern de Pedro Sánchez. Segons explica la Comissió Europea, l'objectiu de la iniciativa és, a banda d'harmonitzar les penes, atacar la corrupció des de tots els fronts possibles. Actualment la legislació d'Europa només cobreix el delicte de suborn. Amb aquesta nova proposta de directiva també estarien inclosos els delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, abús de funcions, blanqueig de capitals, obstrucció de la justícia i enriquiment il·lícit. Ara aquesta proposta l'han d'acordar i negociar el Consell de Ministres de Justícia de la Unió Europea i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Per la seva banda, el govern d'Espanya assumeix que és probable que hagi de fer canvis una altra vegada per poder-se adaptar a la nova legislació. Un altre matí de complicacions molt importants a la xarxa de Rodalies de Catalunya. És el tercer dia seguit amb problemes a la línia R2 Sud i als regionals de Tarragona i de l'Ebre, que funcionen amb menys de la meitat de trens per culpa de l'incendi en un quadre de senyals a Gavà dilluns a la nit. I segons està podent comprovar RAC1 a aquesta hora del matí, no s'està complint la freqüència de 3 trens per hora que havia promès Renfe per avui des de primera hora. De fet, el pas de trens és tot un desgavell, un caos. Traiem el cap a l'estació de Rodalies de Gavà, punt neuràlgic d'aquesta incidència, i tenim la Carolina Gramunt. Carolina.
Efectivament, la situació és molt irregular. Entre les 6 i les 7 només han passat 2 trens cap a Barcelona i 2 cap a Sant Vicenç, però ho han fet amb uns 50 minuts de diferència entre ells. Després, entre les 7 i les 8 sí que han passat 3 trens cap a Barcelona, però només 2 cap a Sant Vicenç. I des de les 8 fins ara no ha passat cap tren direcció Sant Vicenç, però sí que han passat 2 trens cap a Barcelona. El problema és que ha estat molt seguits. Per tant, no s'està respectant la freqüència dels 20 minuts. O passen molts trens molt seguits o passen amb massa diferència de minuts. Així és impossible saber la freqüència. I per afegir més incertesa encara, a les pantalles d'aquí de l'estació de Gavà no s'anuncia a quines hores passaran els propers trens. Per tant, la gent arriba, pregunta informació, que tampoc saben la freqüència, s'asseuen i esperen el proper tren.
Doncs justament sobre aquest desgavell d'horaris, Renfe admet que a hores d'ara no té clar quan passa ni quan no, que li caldran encara diversos dies per tenir uns horaris clars nous per poder-los publicar i que els passatgers no vagin perduts. amb l'afegit que, segons ha comprovat RAC1, el temps de viatge s'ha arribat a duplicar. La directora de Rodalies Catalunya, Maite Castillo, admet que necessiten més temps.
Estem treballant també per tal de poder tenir disponibles els horaris definitius a les apps, a la xarxa, a la web, que calculem que cap a dissabte, si podem abans ho farem, però cap a dissabte ja seran horaris definitius, que indubtablement serà un increment de temps de viatge, que ara mateix s'estan acabant d'avaluar.
I a tot això continua la picabaralla política entre el govern d'Espanya i la Generalitat per l'estat de Rodalies i per l'origen d'aquesta última incidència. Adif continua dient que l'incendi a Gavà va ser per recaiguda d'un llamp, que no va ser per un problema seu de falta de manteniment, però la Generalitat no s'ho creu i vol fer una investigació pròpia. De fet, que fos un llamp queda gairebé descartat amb els informes meteorològics damunt la taula. RAC1 ho ha contrastat per dues vies, el Meteocat i l'Agència Espanyola de Meteorologia. Són els dos agents que tenen sistemes de detecció de llamps amb una precisió elevadíssima a Catalunya i els dos asseguren que dilluns a la nit no va caure cap llamp a prop de les instal·lacions de Gavà. De fet, no va caure cap ni un en aquella nit, ni durant les 24 hores d'aquell dia, ni a Gavà, ni al lloc del Baix Llobregat. El dia abans de la incidència, diumenge, sí que en va caure un a més de 4 quilòmetres de les instal·lacions afectades. Ho van explicar al Versió RAC1, el tècnic de teledetecció del Meteocat, Nicolau Pineda, i el cap de predicció i vigilància de l'AEME, de l'Agència Europea Espanyola de Meteorologia, Ramon Pasqual.
El dia 1 estan massa lluny les tempestes. Van baixar per la zona del Maresme, vull dir que no hi ha llamps a tot el Baix Llobregat.
El que podem confirmar és que el nostre sistema de detectors de llamps no va localitzar cap llamp a tot el Baix Llobregat ni la part sud del Barcelonès. El percentatge de llamps que podien quedar fora de la detecció seria baixíssim, és molt poc probable.
Sí, com sigui, ahir la tarda el Departament de Territori va convocar una reunió amb representants de DIF, l'empresa propietària de les infraestructures, i Renfe, l'operadora dels trens, per aclarir les causes de l'avaria i intentar millorar-ne la gestió. Però el govern no es refia gens ni mica de les explicacions que li donen. Mar Poyato.
El govern ha aconseguit asseure a la mateixa taula DIF i Renfe durant un parell d'hores. Segons expliquen els protagonistes, la trobada va ser cordial, tot i les desavinences. L'únic punt amb què tots hi estan d'acord és que el sistema no funciona. DIF diu que la incidència no es podia veure i, per tant, no es pot atribuir a una falta d'inversió. El subdirector d'Operacions de Catalunya, Alfonso Ruiz, descarta que hagi sigut un sabotatge i manté la hipòtesi del llamp.
La principal hipòtesi con la que estamos trabajando es el aparato eléctrico. Estamos haciendo el análisis precisamente y eso yo creo que lo conveniente es que podamos hablarlo cuando ya tengamos la versión definitiva.
Però la Generalitat diu que això no pot ser i vol investigar els fets per la seva banda. Ho explicava el nou CDR RAC1, el conseller de Territori, Juli Fernández.
Nosaltres no som els titulars de la infraestructura, per tant, és per això que diem o tenim la informació de manera detallada i ràpid o nosaltres tenim la capacitat de poder-la fer.
Fernández afirma que si Adif no autoritza aquesta investigació, tiraran pel dret.
8 i 17 minuts. L'Atlètic de Madrid ha golejat aquesta nit 5-1 al Cádiz i ja ha avançat el Real Madrid a la segona posició de la Lliga. Aquest resultat fa que el Barça, atenció, pugui proclamar-se campió de Lliga d'aquí a 10 dies, el diumenge 14 de maig, tenint en compte que aquest cap de setmana, recordem, no hi ha Lliga Primera Divisió perquè es disputa el dissabte la final de Copa entre el Real Madrid i el Osasuna. Per tant, a la pròxima jornada de Lliga d'aquí a 10 dies, el diumenge 14 de maig, el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Ara bé, la pregunta és què ha de passar exactament pel que el Barça pugui aixecar ja definitivament el títol, Albert Pedrol.
El Barça serà campió per passiva si el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid no guanyen el seu proper partit. O, d'altra banda, es proclamarà campió per activa si guanya el Barça al camp de l'Espanyol a les 9 de la nit. És a dir, si el Real Madrid perd o empata contra el Getafe al Bernabéu dissabte a les 9 de la nit i l'Atlètic de Madrid perd o empata el diumenge a 4:45 al camp de l'Elx, el Barça serà campió per passiva abans de jugar al derbi. Però si algun dels dos, Madrid o Atlètic, guanyen, els blaugranes s'hauran d'imposar l'Espanyol.
D'altra banda, ahir l'Espanyol va estar molt pendent de dos resultats que la tractaven de pet en la lluita per la permanència. El València va empatar un contra el Villarreal i el Getafe va guanyar 1-0 al Celta. Això fa que l'Espanyol surti a jugar avui al camp del Sevilla com a penúltim a 3 punts de la salvació que justament marca el València. El partit és a 8:15 i el podreu seguir en directe a RAC1 i coincidint amb el Girona-Mallorca-Montilivi, que també farem a RAC1. A partir de les 7 de la tarda els dos partits, els de Mitchell, són 8ens i estan a 3 punts de la Conference League. De fet, el Girona podria atrapar l'Atlètic de Bilbao si avui els bascos perden contra el Betis a Sant Mamés a les 10 de la nit. A la mateixa hora el Rayo Vallecano rep el Valladolid en els últims partits de la jornada 33. Cal recordar que aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, com hem dit anteriorment, perquè es juga la final de la Copa del Rei. Això passava aquesta nit, és a dir, saber-se que el Barça podria ser campió de Lliga d'aquí 10 dies passava al voltant de la mitjanit a conèixer el resultat de l'Atlètic de Madrid amb la victòria. Però mentrestant, hem sabut també aquestes últimes hores que hi ha hagut un estudi internacional de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona que demostra l'eficàcia d'un tractament nou per pacients amb metàstasi de càncer de còlon. Ho avalen els resultats de la fase 3 de l'assaig clínic que indiquen una millora en la supervivència dels malalts. Ara, només cal que l'aprovin les agències de medicaments perquè es pugui fer servir als hospitals. La investigació l'ha coordinat el doctor Josep Tabernero, que el mes que ve presentarà aquests resultats a la conferència anual que fa a Chicago la Societat Americana d'Oncologia Clínica. Laia Colomer.
El tractament combina dos fàrmacs que per separat ja estan aprovats per les agències reguladores, són el trifluoridin etipiracil i l'anticòs bevacizumab. A l'estudi hi han participat gairebé mig miler de pacients amb metàstasi de càncer de còlon que ja s'havien sotmès a dues quimioteràpies. Segons els resultats, la supervivència global mitjana dels malalts creix fins als gairebé 11 mesos. També millora el temps des que comença el tractament i el tumor torna a créixer. La cap del grup de càncer colorectal de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Elena Elez, explica a RAC1 que se'n podrien beneficiar molts malalts.
Que és un tractament que beneficia a tots els pacients independentment de les característiques clíniques, que era un criteri que en el nostre entorn es feia, es necessitava per poder prescriure el medicament, i que això comparat amb tractament de suport, doncs realment és un guany molt, molt important, que passem d'unes setmanes de supervivència a més de 10 mesos.
Elez recorda que el càncer de còlon és el més freqüent i que un de cada 5 malalts desenvolupa metàstasi.
I tot això, l'Hospital de Sant Pau provarà una nova immunoteràpia contra linfomes. Està basada en la tècnica CAR-T, l'estimulació dels linfòcits T. El centre ha dissenyat i ha produït un medicament que vol convertir-se en una teràpia única a l'estat per pacients amb aquest tipus de càncer de la sang. La immunoteràpia CAR-T és un tractament a partir de les mateixes defenses del pacient que s'extreuen i es modifiquen perquè tinguin capacitat per atacar els tumors i es tornen a reintroduir al cos. Per la primera fase de l'assaig caldran 10 pacients i a la segona una trentena. Tot això en només 2 anys. I a tot això, atenció, perquè encara sobre salut, molt bones notícies que arriben dels Estats Units. La farmacèutica Lilly ha anunciat resultats molt positius en l'últim assaig clínic d'un fàrmac experimental. És un anticòs que es diu donanemab i que ha aconseguit endarrerir l'evolució de l'Alzheimer en un 35%. En un 35%. No cura l'Alzheimer ni l'estabilitza, però frena el deteriorament cognitiu en estadis inicials d'aquesta malaltia, de l'Alzheimer. És a dir, dona més temps als pacients i això realment és molt encoratjador. I a tot això, un estudi descarta que les vacunes contra el Covid-19 alterin el cicle menstrual. La investigació, feta per científics de Suècia, ha agafat les dades de gairebé 3 milions de dones. La seva conclusió és que la vacuna contra el Covid no augmenta el risc de patir canvis menstruals. Ho llegim avui a l'ABC, l'estudi constata que només s'han trobat associacions febles i poc consistents entre la punxada i les hemorràgies a les dones que ja havien entrat a la menopausa, o inclús, i encara menys concloents, en el cas dels sagnats premenstruals o les alteracions de la regla. Unes conclusions que contrasten amb la denúncia que moltes dones van fer després de rebre la dosi de la vacuna. Recordem que es queixaven que els havien canviat la intensitat o el nombre de dies que els venia la regla. Ara en tema vacunes, però estem parlant de tema internacional. Atenció a això que us expliquem ara. Al Brasil, la policia ha escorcollat la casa de l'expresident Jair Bolsonaro per un presumpte frau amb cartilles de vacunació del Covid. Recordem, Jair Bolsonaro va ser, des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, un negacionista declarat i que les va dir de tots colors contra les vacunes. Doncs bé, resulta que mentre negava l'eficàcia de les vacunes, ell i els seus familiars sí que es van vacunar. Ho demostren les seves cartilles. La policia, però, creu que els documents es podrien haver falsificat per poder entrar als Estats Units el 30 de desembre del 2021, just 2 dies després que Bolsonaro deixés el càrrec de president del Brasil. Els agents ho investiguen i li han incautat el telèfon mòbil i sospiten que hi hauria una presumpta organització delictiva acusada d'incloure dades falses de vacunació del Covid als sistemes del govern brasiler que recopilaven aquesta informació. Fins ara hi ha hagut 5 detinguts, entre els quals hi ha 2 exassessors i un membre de l'equip de seguretat de Bolsonaro. Per part seva, l'expresident del Brasil manté que mai s'ha vacunat contra el Covid i que tampoc ha falsificat els seus documents mèdics. 8:24 minuts. L'Ajuntament de Sabadell ha comprat 10 piscines de plàstic perquè les puguin fer servir als casals d'estiu de la ciutat, tot i la sequera. Fonts consultades per RAC1 expliquen que són piscines desmuntables de menys de 500 litres, que és el que permet el decret de sequera en centres educatius. Això malgrat que la Generalitat encara no ha decidit quines mesures d'estalvi d'aigua hauran de complir els casals d'estiu, Laia.
Sí, segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Sabadell a RAC1, la companyia d'aigües del municipi ha comprat aquestes 10 piscines que les ha donat perquè es puguin utilitzar els casals d'estiu que es fan en escoles. Són de plàstic, desmuntables, amb una capacitat de 412 litres. Des de l'Ajuntament defensen que, malgrat la sequera, es poden fer servir. Sabadell és un dels municipis amb excepcionalitat. Segons expliquen, el decret permet omplir un sol cop aquest tipus de piscines en centres educatius, desmuntables, de menys de 500 litres i destinades al bany dels infants. Això malgrat que el Departament de Drets Socials i l'Agència Catalana de l'Aigua encara no han acordat quines indicacions donar als casals i les colònies d'estiu sobre el consum d'aigua, per exemple, pel que fa a activitats habituals, com ruixar els infants amb mànegues d'aigua. Recordem que Sabadell va ser una de les ciutats que va exigir a la Generalitat poder omplir les piscines municipals com a refugis climàtics.
Mentrestant, les restriccions d'aigua als 271 municipis nous amb excepcionalitat per sequera no entraran en vigor fins la setmana que ve. Segons ha pogut saber RAC1, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, signarà la resolució entre avui i demà i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat dilluns o dimarts que ve. A llocs com Vic, Olot i Berga, els passarà com a l'àrea metropolitana de Barcelona, tindran les dotacions municipals limitades als 230 litres per persona i dia, i els pagesos hauran de regar amb un 40% menys d'aigua. El pas següent, l'excepcionalitat és la fase d'emergència, un escenari on probablement les conques internes podrien entrar a la tardor. I va insistir ahir al Món RAC1 el director de l'ACA, Samuel Reyes, que va dir que passarà fins i tot encara que aquest mes hi hagi algunes pluges.
Si resulta que tot el mes de maig plou, potser s'endarrereix a l'octubre o al novembre, però veient com està el temps últimament, jo crec que segurament al setembre s'activarà l'emergència. També és veritat que si fem un estalvi voluntari hi haurà més aigua i entrarem més tard en emergència.
Segons Samuel Reyes, el director de l'ACA, per recuperar les reserves als embassaments hauria de ploure durant 30 dies seguits. En situació d'emergència, l'aigua estarà limitada als 200 litres per habitant i dia. Mònica Usar, bon dia. Barbara.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
De moment sembla que la pluja no arribarà, avui som dijous, fins diumenge, no?
Exacte, per tant aquests 30 dies seguits de pluja no els veurem i això és molt difícil que passi, però de moment veiem que diumenge sí que podrien arribar alguns ruixats, ho farien al matí ja cap a les comarques del nord, el Pirineu, comarques de Girona i nord de Barcelona, i després s'estendrien cap a la resta del país. I tindríem una nova tongada de pluja a partir de dimarts al migdia. Encara falten molts dies, però de moment pinta moviment diumenge i dimarts. Baixa una mica la temperatura també de cara diumenge i encara més a mitjans de la setmana que ve. Però de moment avui, demà i dissabte seran tres dies tranquils, de sol, de bandes de núvols prims, d'alguns núvols baixos ara mateix cap a les comarques de Tarragona i d'aquestes temperatures que continuen altes al migdia. Per tant, ambient càlid al centre del dia, amb màximes que es mouran entre els 23 i els 28 graus i amb suavitat ara mateix 17 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 16 graus a Tarragona i també a Girona, 14 a Lleida, 6 a Sort i 11 a Viladrau.
Deixa'm dir abans, Mònica, que encara sobre el temps, que l'Organització Meteorològica Mundial estima entre un 60 i un 80% la possibilitat que els mesos que ve hi hagi el fenomen del Niño, un canvi de patró en la temperatura de l'aigua de l'oceà Pacífic Equatorial que comportaria episodis de sequera, però també d'onades de calor i d'inundacions. Abel Caral.
Els efectes més importants es donen a les costes occidentals d'Amèrica del Sud, a l'est d'Austràlia i a Papua Nova Guinea i Indonèsia. Tot i això, la repercussió és de mi planetari. És un fenomen que es dona de mitjana cada 2 a 7 anys i tot i que el moment àlgid és pels vols de Nadal, d'aquí el nom del Niño, pel Nen Jesús, podria començar ja entre maig i juliol. Més enllà de canvis en la precipitació en algunes zones del planeta, d'aparèixer acabaria comportant un augment de temperatures a nivell mundial, tot i que de cara a l'any que ve. Els últims 3 anys hem estat en la fase contrària al Niño, la Niña, que té un efecte de refredament planetari. Tot i així, el 2022 va ser de temperatures de rècord a Europa i altres llocs. De confirmar-se l'aparició del Niño, el 2024 pot ser encara més calorós que l'any passat.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per tant, no descartem que hi hagi onades de calor, Mònica, i que això...
Sí, i que la temperatura a nivell mundial va tenir de nou un rècord, perquè si l'any 2016, per exemple, que vam tenir l'anterior Niño, va ser l'any més càlid per culpa, un, de l'escalfament global i dos, del Niño, pot ser que el 2024 continuï pel mateix camí.
És que aquell dia 3 de maig feia molta calor.
Sí.
Però molta calor, eh?
Sí, sí, avui també.
Sí, sí, per això que és una temperatura... Sí. Fixa que fins i tot que les escoles públiques podrien deixar de fer classe o canviar els horaris per adaptar-se a aquests pics de calor, que és una de les mesures que inclou el Departament d'Educació en el seu pla de xoc per combatre el calor a les aules, va, víctimes tots plegats del canvi climàtic. La conselleria informarà els centres quan hi hagi una alerta per temperatures altes o molt altes, i llavors les direccions hauran de planificar com gestionar-la, per exemple, escurçant classes, canviant-les per excursions a llocs més frescos o movent-les a zones amb ombra o que directament estiguin climatitzades. De fet, la climatització és un dels punts d'aquest pla a les escoles. La conselleria ha anunciat que posarà aires condicionats en zones comunes dels centres que són titularitat del departament. Són només instituts, centres d'educació especial i algunes llars d'infants, un fet que ja està generant els primers greuges. Algunes ciutats grans com Barcelona o l'Hospitalet ja tenen a punt plans per instal·lar aires a les seves escoles, però els municipis més petits o mitjans lamenten que no podran fer front a aquesta inversió sense cap ajut econòmic. Parlaven a RAC1 el regidor d'ensenyament d'Alcarràs, Gerard Companys, i l'alcalde de Súria, Albert Cubaró.
Clar, nosaltres no podem assumir ficar aires acondicionats a dues escoles, un poble de 2.000 habitants. Com a ajuntament hem de fer el que és els manteniments, però inversions depèn d'ensenyament.
En tot cas, algun conveni entre els ajuntaments amb despeses compartides de veritat, o els ajuntaments no podem executar aquest tipus d'obres.
Ara bé, a curt termini el pla només preveu d'instal·lar aires en un centenar de centres i enviar 2.500 ventiladors més a Eudald Martínez.
Dels 800 centres que són titularitat del departament, només 250 tenen aire en algun espai. Abans d'acabar l'estiu, se'n posaran en un centenar de centres més, però la conselleria admet que no cobrirà el 100% dels edificis fins almenys d'aquí a 5 anys. Uns aires que, a més, no seran per totes les aules, sinó únicament en sales comunes com biblioteques, menjadors o sales polivalents, amb l'objectiu que els alumnes s'hi puguin refrescar periòdicament. Ho explicava el conseller Josep González Cambray al Parlament.
Ho farem prioritzant edificis en funció de les zones climàtiques, de les característiques arquitectòniques de l'antiguitat. Ho farem també amb l'alumnat, tenint en compte l'alumnat més sensible, llars d'infants i centres d'educació especial.
El pla de xoc del departament també preveu enviar 2.500 ventiladors més a les escoles en les properes setmanes i també posar en marxa un sistema d'alertes davant l'arribada d'episodis de calor. L'objectiu és que els centres es puguin anticipar i decidir amb antelació si substitueixen les classes lectives per altres activitats més refrescants.
Què mires tants mapes, Mònica?
No, estava mirant la gràfica de temperatura per si em preguntava si faria molta calor els propers dies, i de moment es manté aquesta calor fins dissabte, baixa una mica diumenge, i la setmana que ve respirarem millor, eh? Sobretot a partir de dimecres, baixa la temperatura, ho farà fins i tot una mica per sota del que seria habitual, amb un descens de 7 o 8 graus, per tant s'estarà millor, però és veritat que després a mitjans de maig torna a pujar la temperatura, i que aquesta situació la tenim ara, la tindrem al juny, però també el setembre i octubre, per tant és un tema que ja va bé que es posi solució, perquè segurament aquest estiu a poc s'allargarà i ens enganxarà des d'abril fins a octubre.
Per molts anys, eh?
Gràcies.
La Mònica Usart avui fa 40 anys menys un.
No m'espantis, eh?
No, al contrari. L'època millor de la vida.
Sí.
Per molts anys.
Gràcies.
Mònica. Ara sí, el Lluçanès ja pot dir que és comarca. El Parlament finalment ja ha donat llum verda a tots els vots contraris del PSC, Ciutadans, el PP i Vox. Els alcaldes ho celebren, tot i que hi ha 4 municipis que de moment han decidit no entrar-hi. Sílvia Solanes.
La comarca natural la formen 13 municipis, però 4, Santa Maria de Merlès, Sant Boi, Sant Agustí de Lluçanès i Sant Bartomeu del Grau, se'n queden voluntàriament fora, entre els motius que ja hi ha prou administracions. Ara bé, tindran temps de repensar-s'ho fins que no es constitueixi formalment el Consell Comarcal a les municipals del 2027. Fins aleshores funcionaran com una mancomunitat. Els alcaldes de Prats de Lluçanès, que en serà la capital, i de Perafita, Jordi Buc i Ramon Casals, parlen de dia històric.
El fet, doncs, de tenir una comarca, en aquest sentit, tens més pes per poder reclamar, doncs, molts més serveis i coses a proximitat.
Tenim un territori que és més rural, que és més específic, i aleshores, doncs, les problemàtiques són diferents, no? No tenim gaire població, tampoc.
La reclamació ve de lluny. El 2015 van votar en una consulta en què va sortir majoritàriament el sí.
8:34. Ja s'han fet els sortejos de les meses electorals per les eleccions municipals del 28 de maig. Algunes persones ja han rebut la notificació que els tocarà formar-ne part. Però atenció, perquè els que no l'heu rebut la podeu rebre fins demà encara. Ara bé, existeix un seguit d'excepcions que poden estalviar-vos formar part d'una mesa electoral. Està embarassada, però de més de 6 mesos. Tenir baixa mèdica o ser un servei essencial. Tothom qui es pugui acollir en una d'aquestes excepcions haurà d'al·legar els 7 dies següents de rebre la notificació. Aviam, repassem-ho. Adrià Santasusagna.
La GEC agrupa aquestes excepcions en 4 apartats. Un de causes personals en què hi entren situacions de discapacitat, si ja has estat en una mesa electoral 3 vegades en els últims 10 anys o tenir una baixa mèdica laboral del metge. Amb aquestes, directament quedes fora de la mesa electoral. Però hi ha altres causes personals que delibera la mateixa GEC. Per exemple, que tinguis programada una operació o que formis part d'una comunitat religiosa de clausura. També hi ha causes familiars. Aquí entren les mares en període de lactància, que tinguis menors de 8 anys a càrrec o que tinguis un esdeveniment familiar especial i inajornable, com són els casaments i funerals. I ja per últim hi ha les causes laborals. Queden fora de les meses aquells que estiguin involucrats a la votació, com administracions públiques que tenen funcions electorals, també serveis essencials com bombers, sanitaris o protecció civil i que treballin al 28M, els directors dels mitjans de comunicació i també aquells professionals que tinguessin agendats actes importants i que estiguessin programats abans de les eleccions.
Atenció encara en plana d'eleccions municipals. Atenta la companyia.
RAC, RAC, U. El divendres 12 de maig, de 9 a 2 quarts d'11 del matí, el debat electoral de les municipals de Barcelona, al món, a RAC, U. Els 7 candidats a l'alcaldia de Barcelona, cara a cara.
No s'ha governat bé en aquesta qüestió.
Ernest Maragall.
I és el model també de ciutat que volem.
Ada Colau.
Defenso la feina feta pels companys.
Jaume Collboni.
Jo els hi pregunto a vostès.
Xavier Trias.
Barcelona està gestionada amb els peus.
Anna Grau.
Jo vinc aquí per canviar la ciutat.
Daniel Cirera.
L'Ajuntament ha de prendre consciència.
Eva Parera. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des del Museu de la Ciència Cosmocaixa. El divendres 12, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. Barcelona en joc, el món a RAC1.
Doncs això, divendres que ve, és a dir, de demà en 8, RAC1 i La Vanguardia organitzem el primer debat en campanya entre candidats a l'alcaldia de Barcelona. De 9 a 2 quarts d'11, a l'Auditori del Museu de la Ciència al Cosmocaixa de Barcelona. I serà obert al públic. El primer que arriba, el primer que seu? No. En aquest cas, si voleu assistir-hi, podeu entrar al web de RAC1, RAC1.cat, i omplir el formulari que hi trobareu. Hi ha 65 entrades dobles a sortejar entre els participants. Com sabreu si us han tocat les entrades? Dijous 11 de maig, el dia abans del debat, els guanyadors rebreu un e-mail amb totes les indicacions per assistir-hi. No haureu de recollir cap entrada a la ràdio. Al correu tindreu totes les instruccions. Divendres 12 de maig, a partir de les 9, el debat electoral de candidats a l'alcaldia de Barcelona des de l'Auditori del Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona. Però, a més, el mateix divendres 12 de maig, també de 9 a 2 quarts d'11, emetrem per desconnexió local els debats electorals entre els candidats a les alcaldies de Tarragona, de Lleida i de Girona. Per tant, la gent que escolta, que està escoltant RAC1 a través de les freqüències de les comarques gironines tindrà el debat de Girona, els mateixos lleidatanes, el mateix de Tarragona. I, evidentment, el divendres, el futur de Barcelona, 12 de maig, el futur de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, passa per RAC1. Apa, això serà diumenge. Aquest no, o sigui, de demà en 8, a partir de les 9 del matí. Què heu de dir a Bruce Springsteen? Què heu de dir a Bruce Springsteen? Doncs que ja posa a la venda l'àudio dels dos concerts de Barcelona.
Hola, Barcelona! Hola, Catalunya! One, two, three, four!
Pots comprar el seu web i també a nux.net, N-U-G-S.net, que és un catàleg de concerts en directe i gravats amb so professional. Costa aproximadament uns 14 euros. De fet, hi ha els concerts de Barcelona i tots els de la gira pels Estats Units i els de gires anteriors. I a tot això, avui a Madrid, bàsicament es parla encara d'aquest merder entre Isabel Díaz Ayuso i el govern d'Espanya. I no s'atura. Tot el contrari, ahir la tarda la presidenta de la Comunitat de Madrid va demanar la dimissió dels caps de protocol de la Moncloa i va acusar el ministre Bolaños de desafiar la seva cap de protocol.
Que me digan en qué reglamento viene, que cualquier ministro que le da la gana
tratando así a mi responsable de protocolo, diciéndole usted no sabe con quién habla, que esa es la actitud con la que vino, se ve obligado a ello.
Tot això per la desfilada del 2 de maig, on es va vetar la presència de Félix Bolaños a la tribuna d'autoritats, segons Díaz Ayuso, només hi anava a provocar. El govern espanyol titlla Díaz Ayuso ja d'antisistema. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si Ayuso qualifica el govern espanyol d'ignorant de la normativa autonòmica, li diu que com acompanyant de Margarita Robles, Bolaños no podia accedir a la tribuna d'autoritats. Moncloa el que respon és que no era acompanyant, sinó ministre, i que no es pot fer fora un ministre d'una tribuna. Per tot ahir Ayuso li deia provocador Bolaños, ho feia a la SER, i la resposta venia de la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Viene a provocar. Se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente.
Este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas.
I a tot això, Félix Bolaños ahir va evitar pronunciar-se. Va participar en dos actes públics, però es va negar a respondre res d'aquesta qüestió. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer el mateix i va evitar donar suport explícit a Isabel Díaz Ayuso.
Aquest matí els diaris de Madrid continuen abonats a la polèmica pel veto de la Comunitat de Madrid al ministre Félix Bolaños. Els articulistes es divideixen entre els que aplaudeixen Ayuso i els que la critiquen. I n'informa Jordi de Planell.
Entre els crítics hi ha El País, Peridís i dibuixa Ayuso fent de portera i cridant «Reservat el dret d'admissió per la bona gent». Elena Portero a Público acusa el PP d'haver convertit Madrid en el seu club privat, però també retreu a Bolaños no haver fet valer la seva dignitat oficial i posar fre als gestos de macarra de la presidenta. Rubén Amón a El Confidencial critica el rol d'emperadriu que ha assumit Ayuso, però creu que l'estratègia del PSOE enfatitzant el paper de la líder del PP madrileny pot ser contraproduent. En canvi, Javier Redondo a El Mundo acusa Bolaños d'incórrer o almenys flirtejar amb l'abús d'autoritat. I finalment, Salvador Sostres, a l'ABC, sosté que en la dreta espanyola de 2023 només Ayuso entén el poder i l'aplaudeix perquè diu als quinquis, en referència a Bolaños, se'ls ha d'enfrontar al seu terreny i amb les seves armes.
I d'aquí uns moments, al món RQ, quan falten 19 minuts per les 9, que ara tenim altres temes dels quals parlar, per exemple, dels búnkers de Barcelona, de les xurreries, del Cris de la Pan, que avui veureu, per cert, a la portada de La Vanguardia. Parlarem també de l'univers Star Wars i d'altres històries aquí al món RQ.
Jo sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, col, pastanaga i espinacs. Tinc el meu plat humano.
Frites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
Descobreix com assaborim el món amb Lidl. Aquesta setmana els millors sabors d'Itàlia. Gnocchis farcits ara per 1,99 i autèntics gelats italians la segona unitat al 50% per 0,75. Lidl, marca la diferència.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Llença't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Terrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Terrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa't a pereterrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Terrés.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 5 de mayo, Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros. Para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Loteries te recuerda que juegues con responsabilitat i solo si eres major d'edat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ja queda molt poc. El pròxim 21 de maig torna la cursa diagonal d'Irguardia Urbana by Hyundai, amb un recorregut emblemàtic i accessible per a tothom. Inscriu-t'hi a entrenadir.cat/cursa. Viu una jornada esportiva espectacular i a més emporta't un welcome pack i samarreta esportiva d'Àsics de regal. No esperis més, vine a la cursa diagonal de Barcelona.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Benvingut a la prova pràctica del carnet de conduir. Em dic Carmen i sóc l'examinadora.
Bon dia, em dic Albert.
Bé, abans de començar l'examen, li vull dir que, per mi, és com si fos fill meu.
D'acord.
Genial, doncs posi la clau al contacte i comencem.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Atenció a aquesta notícia de la qual en parlarem aquest matí aquí al Món RAC1, quan són tres quarts tocats de nou del matí. Continuem els apunts aquí al Món RAC1. Mediaset ha comprat els drets de la Kings League i també els de la primera edició de la Queens League. Les dues competicions arrencaran aquest cap de setmana, dissabte a la Queens i diumenge a la Kings, i 4 les emetrà en obert a partir de les 8 del vespre.
La Kings League y la Queens League, el fenómeno de éxito futbolístico de la temporada, llega a 4.
D'aquesta manera, la proposta de Gerard Piqué aprofita l'èxit descomunal de la seva primera edició, que va acabar al Camp Nou amb més de 90.000 espectadors, per arribar a la televisió convencional, des d'on es podrà veure en obert el partit més destacat de cada jornada. El mateix Gerard Piqué en va donar detalls a l'anunci de l'acord amb Mediaset.
Hola a todos, solo quiero informaros de que a partir de este sábado vais a poder disfrutar de la Queens League Oisho y de la Kings League Infojobs en Mediaset España. A partir de las 8 de la tarde, los sábados y los domingos en 4, os esperamos para ver un gran show. Ahí os vemos.
Aquest matí el Món ha recuperat de tot plegat amb el director de Cosmos i de CEO de la Kings League, Oriol Carol. Les mesures per aturar les festes amb alcohol als búnquers del Carmel cada dia que passa són menys efectives. Si dimarts el reixat col·locat al voltant de les bateries antiaèries va fer que, com a mínim, els que hi pugen no entressin a les instal·lacions, aquesta nit ni això. Tot i el tancament de l'accés a partir del capvespre, desenes de joves s'hi han colat. La regidora responsable del districte, Rosa Alarcón, admet que caldrà buscar altres solucions.
La Guàrdia Urbana està tota l'estona vigilant, però és evident que cal encara aquests dies reforçar una mica més el dispositiu i necessitem encara un any realment perquè això desaparegui de les xarxes com a espai de festa.
Ahir, tan bon punt, la policia va tancar l'accés i va marxar. Grups, sobretot de turistes, van saltar a la tanca per veure la posta de sol i fer-hi festa amb ampolles i més ampolles d'alcohol. Anna Salvador.
La Guàrdia Urbana va fer fora la gent i va tancar l'accés als búnkers a 7:45, molt puntuals, i van marxar al cap de pocs minuts. Això va fer que els turistes que seguien arribant es quedessin desconcertats en trobar-s'ho tancat, ja que no hi ha cap cartell que informi del tancament. La majoria de persones es quedaven a l'exterior del turó fins que cap a 8:45 alguns van començar a saltar la tanca. Alguns veïns s'ho miraven des del carrer i ho gravaven amb el mòbil.
Se ha cerrado la valla a las 7:30 y ahora son las 8:30 y como unos 20 ya han saltado la valla i han entrado para dentro. Mira, otro que salta.
Poc després, un cotxe de la Guàrdia Urbana s'hi va acostar i, tot i que els agents no van sortir del vehicle, molta gent ja va marxar de la zona. Malgrat que els veïns consideren que posant una tanca no n'hi ha prou, alguns reconeixen que s'ha notat una diferència des que s'ha tancat l'accés.
Ayer, desde luego, pudimos dormir la primera vez en 50 años, la madre mía. Que antes no se podía vivir aquí. Por el día sí, pero por la noche, vandalismo, te tiraban la moto al suelo, te rayaban el coche a las 3 de la mañana cantando por aquí como si esto fuera la Feria d'Abril.
Els veïns demanen ara més vigilància fora la tanca, a l'entorn del turó.
11 minuts i les 9, les xurreries tornen a estar de moda a Barcelona gràcies a Rosalia i a una cantant coreana que es diu Jisoo. La de Sant Esteve Sarrovires n'ha popularitzat una després que aparegués el videoclip de Vampiros. A més de 5 milions de reproduccions a YouTube i ha revifat la problemàtica xurreria nocturna on esmorzen moltes persones en sortir de la discoteca. Resmetàs de Barcelona. Jisoo, per la seva banda, en va visitar un altre aprofitant el seu últim concert a Barcelona i des de llavors s'ha convertit en un punt de peregrinatge pels coreans que venen a Barcelona. Parlant de Barcelona, la restauració del Sant Crist de la Pan de la Catedral de Barcelona ha revelat que en realitat no era negra, sinó que tenia una capa de brutícia acumulada. L'antiga policromia s'amagava rere una capa de fum, de sutge i vernissos del segle XIX i posterior repintades. La mateixa restauració també ha permès saber que la figura tampoc és del segle XVI, com tothom preveia, sinó més antiga. Historiadors de l'art, especialistes en escultura, creuen que es podria tractar d'una talla gòtica primerenca d'entre els segles XIII i XIV. Avui en parla d'aquest tema a La Vanguardia i molt interessant el Magí Camps, el Sant Crist de Lepanto. O sigui, en aquelles èpoques en deien el Santo Cristo de Lepanto. I que explicava la història, que és aquella figura que hi ha en aquella mena cripta, que hi ha just entre la catedral de Barcelona, a mà dreta, que deia que se li va quedar el cos corbat per culpa d'una bomba llançada des d'un vaixell. El Sant Crist de Lepanto, la catedral de Barcelona, que, repetim, s'està restaurant. 10 minuts i les 9 en punt del matí. Recta final pels preparatius de la coronació de Carles III, que es farà dissabte a Londres. Més de 7.000 membres de les forces armades desfilaran entre el Palau de Buckingham i la Abadia de Westminster. Dimarts a la nit se'n va fer un assaig, però els cossos de seguretat també hauran d'estar molt alerta a les protestes que hi pugui haver contra la monarquia. La policia preveu que hi hagi radicals que s'assumin als manifestants. Es tracta d'un grup que es diu No More Royals, format sobretot per estudiants, els quals situen a l'extrema esquerra del moviment antimonàrquic i que ja han fet accions contra símbols de la reialesa. Per aquest motiu, la policia metropolitana desplegarà més d'11.000 agents. I paral·lelament, gairebé la meitat dels països on Carles III és rei volen convertir-se en república. Són 6 dels 15 estats de la Commonwealth, concretament el Canadà, Austràlia, les Bahames, Jamaica, les Illes Salomó i Antigua i Barbuda. És el que es desprèn d'una enquesta del consultor Lord Ashcroft. En aquest sentit, indígenes d'una docena de països de la Commonwealth han demanat al rei d'Anglaterra que es disculpi pels efectes de la colonització. També li reclamen que redistribueixi la riquesa de la corona britànica i que retornin objectes i restes humanes espoliades durant l'època de l'imperi. L'empresa que fabrica les galetes Cuétara, Artiach, Filipinos o Chiquilín, ha comprat la companyia del Ripollès que produeix les mítiques galetes Birba i Núria. El grup d'alimentació d'en Foods, que és de matriu catalana i que té la seu a Barcelona, ha comprat les empreses Galetes Camprodon, que va ser fundada al segle XIX, concretament l'any 1893. Tot i així, assegura que la planta del Ripollès, on ara treballa 60 persones, continuarà operant de manera independent. De moment no sap el preu de l'operació, però sí que, com va avançar ahir el versió RAC1, una de les primeres accions dels nous propietaris serà posar l'accent a la U de les galetes Núria, tal com s'escriu el nom en català. A més de galetes, el grup Adam Foods també és la companyia matriu de diverses marques de productes alimentaris com els patés La Piara, Pan Rico, els caldos Aneto o els Fosquitos. Té uns 1.400 empleats i factura uns 350 milions d'euros cada any. Una pizzeria de Barcelona es corona com la millor d'Europa fora d'Itàlia, segons el rànquing 50 Top Pizza Europa. Es tracta de la pizzeria Sartoria Panettiere, amb un local al carrer Encarnació, això està al districte de Gràcia, i un altre al carrer Provença. La pizzeria està regentada pel xef Rafa Panettiere i Jorge Sastre, i també ha aconseguit el Premi Especial Europeu Lateria Sorrentina a la pizza de l'any 2023 per una pizza que combina salsa de tomàquets, cherry quits, mozzarella i salsa holandesa del Fàbrega. Seguint el rànquing, la segona posició l'ocupa un establiment de Copenhagen, a Dinamarca, que es diu Baest, i el tercer és per l'establiment 50 Calor a Londres. I encara a Barcelona, el llegat del Juanito del Pinocho, de la Boqueria, queda immortalitzat ja al Museu de Cera.
Teniendo unos amigos como tengo aquí delante, estoy...
És bestial, perquè com es nota que ha canviat el Museu de Cera de mans? Amb res. Ja tenim el mític propietari del Pinocho, que té la seva figura, que comparteix espai amb altres grans noms de la gastronomia catalana, com la Carme Ruscallada o el Germán Roca. L'estàtua es va presentar ahir coincidint amb la publicació del llibre La Boqueria del Juanito, un repàs per la vida de Veient i també per la història recent de la Boqueria. Molt de debò, em ve de perres per dir que el Museu de Cera, que ha canviat tant la fisonomia, val molt la pena veure'l. Ja no és aquella cosa rònega i que feia por només d'entrar. Ara és un xou, un espectacle amb sales diferents i realment i musicalment molt interessant. El Museu de Cera al capdavall de la Rambla de Barcelona. I el Gremi de Llibreters treu ferro al ball de nom dels últims dies a la llista dels més venuts del Dia de Sant Jordi. Recorden que passa cada any i que és per la gran varietat de títols que es venen per la Diada. Finalment, Xavi Bosch ha estat l'escriptor més venut en ficció aquest Sant Jordi, en 32 de març. Carles Porta, en no ficció, amb Crims, Pecats Capitals, tot plegat en una jornada històrica que va superar totes les expectatives, aconseguint un 7% més que l'any passat. L'èxit ha estat tan gran que els llibreters fins i tot proposen allargar la Diada perquè coincideixi sempre amb el cap de setmana com ha passat aquest any. Maria Cusó.
El ball de xifres entre els llibres més venuts de Sant Jordi és un clàssic de cada any. Aquest cop, però, s'ha fet més evident perquè la distància entre els primers noms de la llista era molt petita i això en va dificultar el recompte. Ho explicava el president del Gremi de Llibreters, Eric de l'Arco, a RAC1.
No ho hem fet perquè ens hagin dit, ei, us vau equivocar. No, no, ho hem fet perquè ho fem cada any, aquest recompte, de 15 dies després. I veiem que sí que s'acosten ja totes les coses dels estudis que han fet cada mitjà de comunicació i el que nosaltres tenim s'acosta molt una amb l'altra.
Gemma Ruiz, que liderava el rànquing publicat la mateixa nit de la Diada, ha acabat en segona posició per darrere de Xavi Bosch i la britànica Maggie O'Farrell ha quedat tercera. A la categoria de no ficció, finalment, ni la Sotana ni Xavier Sala Martín han estat els més venuts. Encapçala la llista Carles Porta amb Crims, Pecats Capitals. El Gremi ha facturat 24 milions d'euros i ja té la mirada posada l'any que ve.
Potser ho hem de canviar una mica, si és dimarts, potser hem de fer el cap de setmana. Ho parlarem. El model de Sant Jordi a Barcelona també és vàlid. Han aconseguit que fins i tot el moment de màxima afluència de gent es pogués circular a la majoria de llocs.
Malgrat tot, de l'Arco ha reconegut que un dels punts complicats de mobilitat a la Superilla de Barcelona va ser la cruïlla davant la Casa Batlló i que de cara a l'any que ve estudiaran com esponja el públic.
4 minuts i les 9 del matí. Avui arriba als cinemes, avui dijous, el més nou de l'univers Marvel.
I'm gonna tell you something.
És l'última entrega de la trilogia de Guardianes de la Galàxia. El film aprofundeix en el passat d'un dels membres més coneguts de l'equip, en Rocket, que és un rentador en qui un científic va experimentar. Chris Pratt repeteix com a Star-Lord, el líder dels Guardians, i Zoe Saldana torna a ser la Gamora. És l'última pel·lícula que dirigeix James Gunn per Marvel després que el director hagi fitxat per l'equip rival, pel DC Comics. Qui ja ha vist Guardianes de la Galàxia volumen 3 és el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Encara hi ha marge per sorpreses. Quina fabulosa certesa, aquestes sorpreses també dins l'univers Marvel. Aquest sense fi de deliris, de metavers, de pel·lícules que van des de l'avorriment total i absolut a la capacitat de fascinació i entreteniment quan menys t'ho esperes. En aquest últim espectre hem de situar aquesta tercera part de Guardianes de la Galàxia. Bé, la sorpresa és relativa. La primera part era divertidíssima, una de les més entretingudes de tot l'univers Marvel. Aquesta és un viatge de coneixement, de recerca dels orígens, un viatge per salvar un amic d'una mort quasi segura. L'amic és Rocket, el personatge més estimat i carismàtic, el teixó, que ve d'un planeta on experimenten amb humans i amb animals, on creuen les espècies i fabriquen monstres. Coneixem el seu origen i és un origen emocionant i commovedor. Aquesta essència és la veritat de la pel·lícula, la que se sobreposa a altres parafernàlies més previsibles, la que li injecta calat, personalitat i emoció. Un parell d'escenes són senzillament memorables.
I Disney Plus celebra avui el dia de Star Wars i ho fa amb un curtmetratge en petjada catalana.
Puedo cubrirlo. Es como si lo oscuro quisiera formar.
És Sith, un curt escrit i dirigit pel malagueny Rodrigo Blas i amb la veu de l'actriu catalana Úrsula Corberó. També la de Luis Tosar. Sí, t'explica la història d'un ex-aprenent d'un grup de guerrers que veu amenaçada la seva vida. L'obra forma part de la segona temporada Visions, un recopilatori de curs de l'univers relacionat amb Star Wars. I avui a Filmin arriben els primers 4 capítols de la sèrie Putos Modernos. Són 4 episodis independents, atenció, tots de menys de 3 minuts, però amb un element comú, els problemes del primer món. Fa un drama, per exemple, de perdre la cobertura del mòbil o de baixar a buscar menjar al supermercat. La protagonitzen Roger Coma, Jordi Vilches, Inés Hernán, Maria Molins o Octavi Pujades, entre d'altres. Per cert, que ja tenim el tràiler de l'esperada segona part de Dune.
In the shadows of Arrakis lie many secrets.
La pel·lícula està protagonitzada per Zendaya i Timothée Chalamet, que estan acompanyats per un repartiment ple d'estrelles, entre els quals Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista o Javier Bardem. Dune Part 2 s'estrenarà el 3 de novembre i explicarà com en Paul s'uneix als Fremen per venjar-se dels que han destruït la seva família. Encara en cinema, Michael Douglas rebrà la Palma d'Or honorífica del Festival de Cannes, serà durant la gala inaugural d'aquest any, el 16 de maig, i als Estats Units, tot i que la vaga de guionistes ha deixat sense late nights a tot el país, alguns presentadors s'han posicionat a favor de les protestes. Estem parlant de Jimmy Fallon, per exemple, o Seth Meyers, que han anunciat que continuaran pagant el sou dels guionistes encara que no estiguin produint guions i s'hagin d'emetre gravacions de dies anteriors. NBC també ha fet públic que pagarà el personal dels dos programes nocturns, com a mínim, una setmana més i que mantindrà l'assistència sanitària fins al setembre. I a aquesta hora ja us podem explicar els grups que completen el cartell de la gala d'entrega dels premis RAC 105. També hi actuaran The Tietz.